l'Info Migdia.
Molt bon dia, és dilluns 19 de novembre. Arrenquem setmana després d'uns dies grisos i de molta pluja amb la notícia de la decisió dels joves que van participar a l'assemblea de votació dels projectes presentats als participatius del 2019. Podien decidir quines propostes tirar endavant amb la partida de 10.000 euros que l'Ajuntament de Calella hi té reservada. Al final es van votar entre 17 projectes, només un de la categoria dels més grans, però encara no podem dir, no podem donar per definitiva la decisió i ara mateix els expliquem per què. Abans ens presentem. Andrea Medina, bon dia.
Bon dia.
Víctor Riera, els controls tècnics, i qui us parla, Dolors Lieuri. Començarem avançant continguts en titulars. Dèiem que no són uns resultats definitius perquè després de la votació de l'Assemblea dels Participatius Joves hi ha una darrera fase, que és la votació del Consell d'Adolescents, que s'ha convocat per demà dimarts. Serà a partir del resultat de les dues votacions sumades quan s'anunciaran oficialment els projectes que s'executaran.
Els més votats fins al moment són la celebració d'un festival musical i una fira gastronòmica. Els seus promotors ens explicaran els detalls.
Cristina Gómez ha viatjat a Suïssa per trobar-se amb la secretària general del seu partit, amb Marta Rubí, que va marxar a l'exili per evitar entrar a la presó, com si han fet altres companys seus del govern Puigdemont.
Gómez ha comentat que l'objectiu de la República continua sent pel que batalla la secretària general d'Esquerra Republicana i que el consens és l'únic camí per aconseguir-ho. Ho ha dit avui al programa La Ciutat i en recuperarem les seves declaracions.
Més coses. Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Sant Pol de Mar van comissar a principis de setembre 116 quilos de marihuana que s'estava carregant en una furgoneta d'un pàrquing privat comunitari per distribuir-la per Europa.
Han identificat a tres persones, dos homes i una dona de nacionalitat estrangera, com a possibles autors d'un delicte contra la salut pública. Es van donar la fuga en advertir la presència policial.
I Càritas Poblenou, que ha aconseguit l'objectiu de reobrir el menjador social a les nits i tornar a oferir sopars.
La setmana passada van venir a la ràdio per fer una crida per aconseguir voluntaris i avui en parlarem amb el responsable de Càritas Poblenou, Juan Marín.
Els joves de Calella han decidit on voldrien destinar els 10.000 euros dels participatius joves a celebrar un festival musical i una fira gastronòmica. Aquesta és la seva decisió. Van ser les dues propostes més votades de les 14 que finalment es van exposar i defensar a l'assemblea celebrada divendres a l'Ajuntament Vell, tot i que havien arribat a aquesta fase final del procés un total de 27 projectes. És a dir, que la meitat dels proposants no van acudir a la convocatòria. Tot i que aquesta és l'opinió de l'assemblea, encara queda un últim tràmit, el del Consell d'Adolescents, abans de confirmar-se com es destinaran aquests diners.
De la trentena de propostes presentades inicialment i les 27 que es van superar el primer cribatge, finalment es van exposar a l'Assemblea 14 iniciatives en conjunt, entre les dues categories d'edat establertes, una de joves d'entre 15 i 20 anys i una altra per la franja d'edat d'entre 21 i 30 anys. Només una d'elles corresponia a aquesta última categoria. El grup més votat de la primera categoria es va formar a partir d'una coalició de tres projectes presentats que tenien per objecte animar les nits joves a la ciutat amb l'organització de concerts. Laia Arniges i Genis Metzurs formaven part dels grups més votats.
Bé, el que hem parlat entre tots ha sigut que es faran unes festes a la fàbrica Llobet amb temàtiques diferents i música actual, no?
Sí. Es cobrarien les entrades per així agafar donatius i donar-los i segurament es faria com una entrada tancada per mirar els grups que són així com privats i després cap a la nit, cap allà, s'obriria l'entrada per el DJ, que estaria fins a la matinada, bàsicament.
El projecte de la segona categoria està promogut per l'associació cultural Italia Sound, que en aquest cas tenia l'objecte de fer una fira gastronòmica que potenciés atributs del municipi. Ho explicava el promotor del projecte, Albert Sisa.
La proposta que nosaltres estem fent aquest any era d'intentar fer una fira que potenciés parts potents del poble, diguem-ne, alguns dels atributs que té el municipi. Tant podia ser el turisme com podia ser una altra cosa. La proposta era fer una fira gastronòmica, a part que hi hagués també una activitat de lleure i oci que podria ser anar a la nit. La idea és fer una petita fira gastronòmica i artesana per potenciar aquests atributs del municipi i, a part, realitzar un concert de grans dimensions en el Pati de l'Os.
El Consell d'Adolescents ha convocat per demà dimarts.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Cristina Gómez ha parlat aquest matí al programa La Ciutat sobre la seva visita aquest passat cap de setmana a la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, que està exiliada a Suïssa. Ha assegurat que per les seves responsabilitats orgàniques està al dia, plenament informada de l'actualitat catalana i treballant, això sí, des de Suïssa per denunciar la deriva repressiva de l'estat espanyol.
La líder d'Esquerra, Calella, ha explicat que es va desplaçar a Suïssa en una visita que van fer diversos membres del partit. Era la primera vegada que es trobaven des que va marxar a l'exili i ha dit que van parlar, i molt, de política.
Bàsicament, doncs, vam parlar de política, evidentment. I bé, la veritat és que la Marta això, està al dia, no?, i està informada, evidentment, de tot el que passa al país i evidentment, doncs, també batalla en el doble vessant, no?, evidentment, en tot el que afecta la seva situació, però també, doncs, en clau de país i, com fa uns dies, també la vam poder sentir en una entrevista a Catalunya Ràdio, penso, doncs, que també en la mateixa línia, això, super preparada i super connectada amb tot el que passa en el país.
Cristina Gómez ha traslladat el missatge de Rovira de la necessitat d'avançar en l'objectiu de la República Catalana per la via del consens.
Els objectius els mantenen intactes, no? I per tant, l'objectiu de la República Catalana es manté absolutament intacte. I el que hem de fer per avançar és trobar consensos des de la diversitat, no? Jo crec que aquest és el missatge clau. És a dir, ens hem de tornar a seure plegats, no?, per concretar aquell horitzó que compartim i que clarament és compartit, i per tant el que hem de fer és concretar i veure què fem per avançar en aquest sentit. L'horitzó dels propers mesos, penso jo personalment, que bé, doncs, que ens dibuixa alguns moments importantíssims, no?, com seran els judicis i les sentències que se'n puguin derivar. Tenim camp per treballar i...
La líder d'Esquerra, Calella, ha afirmat amb rotunditat que els republicans no donaran suport als pressupostos del govern de Pedro Sánchez si l'executiu espanyol no fa gestos clars sobre la situació dels presos i exiliats.
Doncs Cristina Gómez, que també ha parlat d'un acte de sensibilització a motiu del Dia Internacional contra la Violència Masclista.
La líder d'Esquerra, Calella, ha afirmat en entrevista que la República Catalana serà feminista o no serà. I sota aquesta màxima, el partit ha organitzat per aquest dissabte 24 de novembre un acte per commemorar el Dia Internacional contra la violència masclista.
Volem parlar, doncs, de les violències masclistes des de diferents punts de vista, des del punt de vista potser més personal i familiar, però també des del punt de vista escolar, dels infants, dels adolescents i dels joves, des del punt de vista dels mitjans de comunicació, de les xarxes socials, per tant, és una reflexió conjunta, no?, generar aquest espai, diríem, també de reflexió per després poder actuar tots plegats de conscienciació, no?, i de sensibilització, i fer-ho des de l'àmbit local, evidentment, doncs, perquè entenem que la República Catalana que volem serà feminista o no serà.
L'acte es farà a les 5 de la tarda al Cafè de la Sala Mozart i porta per títol Stop Violències per una República Feminista.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
1:38. Operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Sant Pol de Mar a principis de setembre contra el tràfic de drogues. Van comissar una partida de 116 quilos de marihuana que s'estava carregant a una furgoneta de lloguer. Les dues persones que la transportaven es van donar a la fuga en adonar-se de la presència policial. Se'ls ha identificat, però, com a possibles autors d'un delicte contra la salut pública. També una tercera persona, que va ser la que va facilitar el vehicle mitjançant el qual pretenien distribuir la droga per a Europa. El seu valor de mercat seria d'aproximadament 640.000 euros.
Els Mossos d'Esquadra han compartit aquests últims dies a través de les xarxes socials el vídeo del comís de 116 quilos de marihuana a Sant Pol de Mar. Estava preparada en bosses d'aproximadament mig quilo per poder-les distribuir per a Europa amb un preu de mercat que s'eleva als 640.000 euros. L'operatiu policial conjunt amb la policia local va activar-se el 4 de setembre a partir de la informació que un ciutadà va donar amb una trucada al 112 en veure moviments sospitosos a l'aparcament comunitari de l'immoble. En un primer moment, el ciutadà va suposar que es tractava d'un robatori, però en arribar, els agents del cos policial van comprovar que dues persones estaven carretejant paquets des d'un pis del mateix immoble fins a l'aparcament, on hi tenien una furgoneta aparcada. Immediatament van donar-se la fuga. Els agents van comprovar que dins la furgoneta hi havia paquets de marihuana, en total 116 quilos, preparada per distribuir-la per a Europa amb aquell mateix vehicle. Gràcies a les investigacions policials i la descripció que van donar el ciutadans, els Mossos d'Esquadra han pogut identificar les dues persones i una tercera, que és la que va llogar la furgoneta. Es tracta de dos homes i una dona, tots tres de nacionalitat estrangera. El cas s'ha remès ara als jutjats.
I només el 50% dels antibiòtics, atenció amb la dada, es consumeixen correctament a Catalunya, i això augmenta el risc a que els microorganismes es facin més resistents i això es converteixi en un veritable problema de salut pública. El Departament de Salut de la Generalitat fa una crida a l'ús prudent dels antibiòtics.
Recomana prendre antibiòtics només sota prescripció mèdica i, per tant, no automedicar-se. I a les dates que es troben, insisteixen en recordar que els antibiòtics no serveixen per tractar virus com els que causen grips i refredats. Salut també recorda que cal acabar el tractament que se'ns prescriu en temps i en dosi i que no cal abandonar-lo quan deixen de patir-ne els símptomes. I en relació a això, indica que s'haurien de portar els antibiòtics sobrants a la farmàcia i no llançar-los a les escombraries. Altres consells habituals per evitar el contagi d'infeccions són netejar-se les mans amb freqüència i extremar la higiene en persones malaltes.
L'any passat es van consumir a Catalunya gairebé 4,3 milions d'envasos d'antibiòtics, només un 1% menys que l'any 2013. Són dades fetes públiques amb motiu del Dia Europeu per l'ús prudent dels antibiòtics, que es va commemorar ahir diumenge a 1:41. Petita pausa per la publicitat i tornem.
107.9 FM. Fas 6 anys, tria un llibre. Si els vostres fills han fet 6 anys el 2018, rebreu a casa una targeta regal per un llibre. Llibreria La Llopa està adherida a aquesta campanya des del primer moment i per fer les coses més fàcils, agradables i divertides a grans i petits, disposa d'una gran secció infantil on nens i nenes podran experimentar la sensació de descobrir, revisar i triar el llibre que més els agradi. Llibreria La Llopa, campanya Fas 6 anys, tria un llibre. Ja podeu venir a bescanviar les vostres targetes de la campanya, limitada fins al 30 de novembre. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
En el casc antic de Calella, restaurant Luna Gautxa. Un establiment que et captivarà per la varietat i qualitat de les seves especialitats per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Amanides, pastes, graellada de verdures, graellada criolla, carns a la brasa, marisc, paella. A la plaça de l'Ajuntament, restaurant Luna Gautxa. Calella. Informació i reserves al 93 769 1946. També ens trobareu al Facebook.
Facebook.com/Ràdio Calella. Twitter @RadioCalellaTV.
La setmana passada ens fèiem ressò de la crida de la parròquia de Sant Joan Baptista i la gent també de Càritas Poble Nou per aconseguir reobrir el menjador social a les nits i poder tornar a oferir, doncs, sopars. Ens deien que només calia compromís per 2 hores a la setmana i posaven de relleu la funció tan important i no només alimentària que es dona amb aquest servei. Juan Marín és el responsable de Càritas, venia ell a la ràdio i avui podem tornar a parlar amb ell. Bon dia, Juan.
Hola, bon dia.
Ho han aconseguit? Tornaran a obrir el menjador social a les nits?
I tant, i tant. Miri, hi ha hagut una resposta realment magnífica de part de la població, de part de la gent, que s'han bolcat i trucant, i en la qual cosa nosaltres podem obrir i inclús podem no ampliar perquè és la gent que ve i ja està, són els que són, sinó que els voluntaris encara tinguin més facilitat, perquè potser no calgui que sigui un dia a la setmana, que pot ser un dia cada 15 dies, per exemple, no? En la qual cosa és més lleuger aquest compromís.
Mm-hmm. Quanta gent necessitaven? Quanta gent calculaven, Juan, que necessitaria?
A veure, nosaltres fent equips per sopar fent equip de 3 persones. Aquestes 3 persones, si bé és un dia fix a la setmana, serien 15 persones les necessàries. Però si un es posa malalt, ja es queden coixos, oi?
Mm-hmm.
Llavors, com que hi ha molta gent que ha vingut i tots som benvinguts i no volem que ningú es quedi sense aquesta oportunitat de poder col·laborar, doncs pues, tindrem aquestes persones que així estem coberts també de cas de malaltia o en cas de que una persona doncs canvi l'horari de la feina i no pugui venir, doncs hi ha gent suficient per cobrir aquest servei.
Vostès donen cobertura al barri de Poblenou, al municipi de Pineda, però també de Calella.
Nosaltres donem cobertura a Calella. O sigui, aquest menjador social va sorgir precisament amb diverses entitats que es van posar d'acord, i una de les que es van posar d'acord va ser la Càritas de Calella, juntament amb la Càritas de Santa Maria de Pineda i també la de Poblenou. Llavors, qui ho gestiona és la Càritas de Poblenou. Però també venen persones de Malgrat, venen algunes persones, i venen també derivades, bueno, del servei social de les dues poblacions, per suposat, i també a vegades de l'hospital, perquè hi ha gent que està a l'hospital i diu, jo quan surti, què faré? On aniré? On menjaré? Llavors, des del mateix hospital, ja el deriven cap al menjador social.
Doncs des de la ràdio, que celebrem molt que hagin aconseguit aquest objectiu seu, que és el de reobrir el menjador social de Poblenou a les nits perquè torni a oferir sopars, aquest projecte, doncs que vaja, que ja comentava que ha sigut iniciativa de moltes entitats. No sé fins a quin punt en va ser puntal mossèn Ramon Massacs, que ara se'ns ha jubilat. Juan.
Sí, mossèn Ramon, que va ser un dels promotors, l'alma mater, diguéssim, d'aquest sí. servei, doncs sí, es va jubilar i va marxar de la parròquia, i ara el servei religiós o l'atenció de la parròquia el porta el mossèn Josep Caselles, que és el rector que hi ha també a Santa Maria de Pineda.
Però podríem dir que aquest menjador social és un dels principals llegats, no?, que deixa Massacs aquí al poble de Pineda.
Doncs sí, home, ha deixat una peça molt important, i nosaltres intentem continuar aquesta llavor que ell va posar i que va fer comunitat realment, i bueno, pues intentem continuar, diguéssim, el seu llegat. Sí, és un llegat molt important que ens ha deixat.
Doncs avui tenim, vaja, l'alegria de poder dir que Càritas Poblenou i la parròquia de Sant Joan Baptista han aconseguit els voluntaris per poder tornar a reobrir el menjador social a les nits. Nosaltres ens en felicitem i agraïm a Juan Marín, el responsable de Càritas, que ens n'hagi volgut donar la bona nova, eh? Juan, moltíssimes gràcies, bueno, i fins una altra.
Sí? Gràcies a vostès.
Repàs de l'última jornada de competició. Comencem amb el Calella Futbol, que es manté com a líder provisional de la classificació amb la condició d'invicte. Aquest passat cap de setmana, l'equip de Fede Saracho va guanyar l'Alella 2013 per un resultat d'un gol a dos. El partit va estar a punt de suspendre's per culpa de la pluja.
Lluís Carrasco va marcar el primer gol dels calellencs i amb el resultat de 0 gols a 1 es va arribar a la mitja part. A la represa, els nostres van seguir treballant per marcar el segon gol i va arribar de la mà de Manu Llamas al minut 87. Un minut més tard, els locals van retallar diferent. Al final, nova victòria del Club de Futbol Calella, que segueix líder invicte. Els nostres són el conjunt que menys gols ha rebut, 5, i el segon que més ha marcat, 29.
I cara i creu pels dos equips sèniors del Club Bàsquet Calella, el Fundació Miquel Valls Masculí ha assolit la segona victòria consecutiva, ho ha fet a casa i contra el Badalonès per un resultat de 62 punts a 58. La creu per les noies del Club Bàsquet Calella, que van perdre per 53 punts a 48 contra el Vilassar en un partit molt irregular. I partidàs de la Unió Esportiva Handbol Calella, que ha guanyat clarament el Bordils per un resultat de 19 gols a 24.
En tenis taula, els Suris han dormit com a líders de la Superdivisió Femenina i de la seva banda el Termotur ha sumat la sisena victòria de la Lliga contra el Lluïsos de Gràcia i després de remuntar un 1-2 en contra.
I en waterpolo, la Creu Groga Calella no ha afluixat, ha apallissat el Club Natació Tàrraco per 5-18, un partit que va quedar sentenciat a la mitja part amb un parcial de 0-8. El tercer període va ser el més fluix dels calellencs, que van rebre 3 gols. En el darrer quart, els nostres van tornar a apretar per aconseguir una més gran diferència de gols. Amb aquesta victòria, el Club Esportiu Fundació Creu Groga es situa líder provisional a la Lliga.
Benet i Polit us ofereix el temps.
Doncs en el temps direm que l'episodi de pluges ha deixat a Calella 124,8 litres per metre quadrat. Avui dediquem més temps, doncs justament minuts de l'informatiu a la previsió meteorològica i analitzar el que ha passat aquests darrers dies. El tancament de la Riera cap Aspre al trànsit és l'única afectació que es manté hores d'ara a Calella com a conseqüència d'aquest últim intens episodi de pluges que ha deixat, com dèiem, 124,8 litres per metre quadrat. És la precipitació acumulada dels últims 6 dies, segons informa el portal Meteoclimàtic, a partir de les dades recollides per una estació meteorològica instal·lada al carrer Jovara. La xifra s'assimila als màxims recollits al nord del Maresme i a la comarca de la Selva, on l'avinguda de les Rieres i el tancament d'alguns camins i carreteres secundàries ha estat la tònica dels últims dies. Ha preocupat, això sí, especialment la crescuda de la Riera de la Tordera, que no s'ha desbordat, però està al límit. Tenim en línia el responsable del Servei Meteorològic del Maresme, Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, bon dia.
Podem donar ja per finalitzat aquest episodi de pluges intenses, de tempestes?
Doncs sí, de moment sí, almenys aquest episodi. Ja veurem què passarà en els propers dies, però almenys pel que fa a aquest episodi que ens ha acompanyat ben bé des de dijous, doncs la situació ja millora. El vent també va a la baixa, encara és moderat, amb alguna ràfaga forteta en alguns sectors del Maresme, però ja és del nord. Per tant, no és un vent amb recorregut marítim i, en definitiva, tot plegat fa que també la situació marítima de mica en mica vagi millorant el seu estat.
Que el donem per finalitzat aquest episodi no vol dir que en els pròxims dies, pròximes hores, puguin caure encara quatre gotes?
No, això per suposat. Fins i tot els mapes donen de cara al cap de setmana, diumenge principalment, primeres hores de diumenge, altre cop un nou possible canvi de temps, per tant, l'arribada d'una altra perturbació, per tant, en definitiva, més pluges amb vent de llevant i, per tant, pluges importants que podien afectar la nostra comarca. Ja ho anirem veient de moment. En el temps immediat sí que aquesta matinada, aquesta propera matinada, poden caure algunes gotes perquè passa una cueta frontal, però no sembla que hagi de ser precipitacions importants i, en tot cas, millorant a mesura que avanci el dia de demà.
Dèiem que aquí a Calella en els últims 6 dies s'han recollit uns 125 litres per metre quadrat, que no sé si és una xifra extraordinària o excepcional.
Extraordinària no, excepcional tampoc, però sí que no és habitual que tinguem aquestes precipitacions. Hem de tenir en compte que la mitjana de precipitació aquí a Calella aproximadament és d'uns 650 litres per metre quadrat a l'any. Per tant, si estem parlant que d'aquests 650 que acostumen a caure de mitjana l'any, 125-126 han caigut en 4 dies, realment estem parlant de molta pluja, però trobaríem algun dia, anys enrere, doncs que en un sol dia es poden caure tranquil·lament 90-100 litres, per tant, no estaríem parlant en 4 dies 125-126 litres, tampoc estaríem parlant de res excepcional, però ja dic, estem parlant en tot cas de pluges molt, molt importants. No només aquí a Calella, Palafolls també, 136 litres per metre quadrat en aquests 4 dies. Són precipitacions molt destacables, unes precipitacions que han fet pujar realment de forma vertiginosa la pluja que portem acumulada al llarg d'aquest any, no? I que en alguns punts d'aquí del Maresme Nord, per exemple, Tordera, superen ja els 1.000 litres per metre quadrat, unes precipitacions realment molt importants.
Ara parlaves de Tordera, aquests últims dies ens deien des de l'Ajuntament que estaven especialment preocupats per la crescuda, sí, per la crescuda de la Riera de la Tordera. Avui sí, ja respiraven una mica més alleugerits. No sé si és la conseqüència més important d'aquestes pluges aquí a la nostra zona.
Sí. Clar, aquí al Maresme tenim, no tenim rius importants, llevat de la Tordera, que és un riu una mica més destacable, però rius importants com el Llobregat, l'Ebre, això evidentment no ho tenim. Però en el cas de la Tordera, ostres, hem de tenir en compte que el dijous passat va arribar als 200 metres cúbics per segon. Per tant, estem parlant d'una senyora torrentada, o sigui, una senyora torderada, més ben dit, perquè estem parlant que la mitjana d'aigua que baixa per la Tordera és al voltant d'uns 20 metres cúbics per segon. Per tant, estem parlant de multiplicar per 10 el volum habitual que baixa, concretament a la zona de Fogàs, que és on es mira el nivell del riu. Tothom sap que moltes vegades la tordera ni tan sols arriba a desembocar al mar, o sigui que l'aigua es converteix en riu superficial molt abans d'arribar al mar, no? Aquests dies, per suposat, no està passant això, conseqüència de les pluges importants que estem tenint, però ja dic, aquest matí encara teníem, encara s'estava registrant a l'estació d'aforament de Fogars 105 metres cúbics per segon, per tant, doncs, Déu-n'hi-do, estem parlant d'un volum realment molt per sobre del que acostuma a portar habitualment. Afortunadament, la tendència és que, com que no hi haurà precipitacions al llarg d'aquesta setmana, doncs la tendència vagi millorant en aquest cas.
Quim, el que sí que hem vist han sigut moments puntuals de precipitacions de pluja intensa, però han estat molts de dies plovent d'una manera suau i la gent deia, bé, està plovent bé, és que és com acostumem a dir, la pluja que no fa mal i que realment qualla, no?
Clar, en general sí, en general, si tenim tot l'episodi de precipitació, sí que podem dir que en general ha estat una pluja ben caiguda, però clar, no hem d'oblidar que a Tordera, el municipi, dins del municipi de Tordera, al matí de dijous van caure 85 litres per metre quadrat en un parell d'hores. Per tant, això ja no és una pluja ben caiguda, és una pluja que, de fet, ja va provocar alguns problemes, algunes petites inundacions, no pel que fa tant al riu, com sobretot aquests, els típics torrents, els vados, les zones fàcilment inundables, doncs ja van tenir molts problemes a conseqüència d'aquest senyor aiguat que va caure durant el matí del dijous. Després ja va venir la torderada, ja van venir les precipitacions que es van acumular també cap al Montseny i, per tant, doncs van fer que el riu baixés en força amb aquests 200 metres cúbics per segon que ja he comentat, i ara estem a la meitat, però no deixa de ser un contundent, la xifra dels 105 metres cúbics per segon que tenim actualment, però bé, ja va de mica en mica tot plegat a la baixa.
I ara sí, una última pregunta. No ens queixarem aquest any per aigua, no?
No, la veritat és que no. A veure, tot plegat, no, ara mateix, abans ho parlàvem, comentava, ostres, però amb el canvi climàtic sembla mentida, no?, que puguem tenir una tardor tan plujosa. Sí, és que el canvi climàtic no diu que plourà menys, diu que plourà una miqueta menys, però sobretot el que diu que la precipitació estarà cada cop més concentrada en el temps. Certament, aquest any no ens podem queixar perquè ha plogut molt, però no ens hauríem d'oblidar, per exemple, d'una dada, concreta i curiosa, des del 7 de setembre fins al 7 de novembre, fins al 7 d'octubre, perdó, des del 7 de setembre, en un mes, en plena tardor, no va caure ni una sola gota d'aigua, i això és efecte del canvi climàtic, perquè no és normal que això passi. És normal tenir el que estem tenint ara, no? Un dia ara plou, ara no plou, un dia plou, l'altre, després un parell o tres de dies sense pluja, després torna a ploure. Això és el normal de la tardor a aquesta zona mediterrània. O hauria de ser el normal. El que passa és que això ja pràcticament ha desaparegut. Aquest any, ja dic, aquest any és l'excepció. Aquest any podríem dir que totes o gairebé totes les estacions han seguit una mica els patrons normals del que seria desitjable, no? Podem tenir un mes de febrer relativament fred, fins i tot amb neu a cotes baixes, aquí la serralada i tot el mateix. El març també va començar força fred, després es va anar estabilitzant, l'abril va ploure bastant, també el maig, a l'agost va fer calor, però que és normal que tinguem calor a l'agost, i ara al setembre ja van començar a tenir les típiques tempestes localment molt fortes, a l'octubre i al novembre s'estan convertint en els mesos més plujosos, que és el que diu l'estadística que ha de passar a la zona mediterrània. Per tant, una mica podríem dir que aquest 2018 s'està comportant dintre dels cànons, dintre dels paràmetres més o menys normals que cal esperar al llarg de tot un any aquí a la zona maresmenca. Però ja dic, tenim un canvi climàtic molt important i això demostra aquestes fluctuacions tan marcades, no?, que hi ha, sobretot en quant a dies, sense precipitació.
Ens hi haurem d'anar acostumant perquè no tenim cap altre remei. Quim Serra.
Exacte.
Quim Serra, moltíssimes gràcies per les teves explicacions. Bon dia.
Que vagi molt bé, bon dia.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Poc més de mig minut perquè sonin les senyals horàries de les dues i donem pas a les notícies en xarxa. Andrea Medina, fins demà.
Fins demà.
Nosaltres posem el punt i final aquí avui, aquest informatiu d'avui dilluns 19 de novembre, en el que hem parlat dels pressupostos participatius i de la decisió de l'Assemblea de Joves celebrada divendres passat, que ara haurà de pronunciar-s'hi sobre aquest resultat també al Consell Municipal d'Adolescents, convocat per demà dimarts, un informatiu en el que hem parlat també que reobrirà el menjador social de Poblenou per tornar a donar sopars. Tot plegat ho poden recuperar a la nostra pàgina web i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.